Són moltes les etiquetes que s'han utilitzat per designar aquest petit territori i la majoria ressalten la seva riquesa natural. Sens dubte, el gran colonitzador de part de les Amèriques, Cristòfor Colom, no es va equivocar quan va batejar aquesta terra com a la Costa Rica, encara que ell ho fes pensant en un or que mai va trobar. Cents anys després no es pot pensar en un topònim més exacte. La riquesa natural deixa sense paraules. El 5% de la diversitat del planeta està representat en un país que és tan sols una miqueta més gran que l'Aragó. Podríem dir que Costa Rica és una anomalia situada a l'istme centreamericà. La quarta part del seu territori està protegit per motius ecològics i també econòmics. Els habitants del país han sabut explotar els seus recursos naturals per guanyar diners, però conservant-los al mateix temps. I el cert és que aquesta quadratura del cercle els està funcionant. Gairebé 1,5 milió de turistes visiten cada any el país. Avui, des del món obert d'estiu, viatgem cap al continent americà, més concretament cap a la cintura d'Amèrica. Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del món obert d'estiu, des d'avui i durant tot el proper mes d'agost, de 10 a 11 de la nit. Com saps, des de Ràdio L'Hospitalet, aquí al 96.3 de la FM, ens disposem a fer les maletes amb l'equipatge ben lleuger, però amb els 5 sentits desperts, per viatjar a través de les zones i conèixer els pobles de la Terra. Avui farem un viatge diferent, on la música, la història i la cultura del nostre destí s'entrellacen amb l'experiència d'una viatgera que va tenir l'oportunitat de conèixer algunes de les regions de la Costa Rica, de fer una ruta solidària pel país i treballar amb la seva gent seguint una filosofia diferent, un altre ritme, una altra mirada. Cada setmana volem cap a un país del món a través de l'experiència d'un viatger o viatgera que té ganes de compartir amb nosaltres el que va viure i veure: somriures, aromes, paratges desconeguts, intercanvi cultural, música... Tot això i molt més hi té cabuda en aquest avió radiofònic d'ús comunitari. La setmana passada ens vàrem quedar a l'Àfrica i coneixíem el Camerún, de la mà de l'Anna Guasch i en Jordi Pasqual, dos enginyers que van viatjar cap a aquest país africà de la mà de l'organització Enginyeria Sense Fronteres i el seu projecte de coneixement de la realitat. L'Anna, de fet, ja deu ser ara a Yaoundé, exercint de nova coordinadora i representant d'Enginyers Sense Fronteres sobre el terreny. Però avui, com dèiem, marxem de l'Àfrica i aterrem, com dèiem, a Amèrica Central. Ens mourem pel cinturó de les Amèriques, acompanyats, com sempre, d'un paisatge sonor. Ho fem amb cada un dels nostres trajectes i avui, sens dubte, també. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotos de cada un dels països als que hem viatjat, entra a la nostra web www.coneixmon.org, la web ràdio del turisme responsable. Avui, com dèiem, primer dia de la nostra missió nocturna, volem emprendre el vol al món obert d'estiu i somiar amb altres músiques, amb altres paisatges, colors, gent i gaudir de l'experiència amb la companyia d'en Damià Caro, la Gemma Canela, els nostres viatgers, la Noelia Riaño i, com sempre, també el control tècnic, el Cristian Fernández i qui us parla, Marta Molina, de l'equip de Com Soc, Comunicació Social i Comunicació.
Landlady, want to send me to the shut-eye country. Landlady, landlady, you want to kill me. Landlady.
Gràcies, Cristian Fernández, per posar aquesta música que ens continua donant pas a aquest cinquè viatge, aquest nou món obert edició nit. Avui aterrem, com dèiem, al cinturó de l'Amèrica Central. Els pobles autòctons, maies i asteques, van ser conquerits per Espanya al segle XVI. Costa Rica va passar a ser la província més meridional del territori de Nova Espanya i tenia la capital a Cartago, que originalment es deia García Muñoz. Després d'haver estat breument unit a l'imperi mexicà d'Agustín Iturbide, va esdevenir un estat, un dels estats dels Estats Units d'Amèrica Central. A diferència d'alguns dels seus veïns, Costa Rica ha estat un exemple d'estabilitat, de pau i governs democràtics. Des de la breu guerra civil de finals de la dècada de 1940, que va portar el president José Figueres Ferrer, conegut com a Don Pepe, al poder, el país s'ha vist lliure de conflictes polítics violents. De fet, preneu nota, Costa Rica no té exèrcit, el van abolir el 1949 el president Figueres, que, per cert, era fill d'un metge català. You want to kill me, la lady, la lady. Cal dir també que els dòlars donats pels Estats Units als anys 80 van contribuir bastant a aquesta estabilitat, però també és cert que aquestes pagues extres es van saber invertir en educació, sanitat i infraestructures. Avui en dia, Costa Rica té un dels nivells d'alfabetització més alts de l'Amèrica Llatina, estimat en el 96% de la població. A més, l'educació primària i secundària és gratuïta i obligatòria entre els 6 i els 15 anys d'edat. La lady, la lady, want to send me to the shadow country. La lady, la lady, you want to kill me. Una altra de les particularitats de Costa Rica és la veu de la ciutadania. És tan potent que pot evitar que el govern cedeixi territoris a companyies petroleres nord-americanes o pot fins i tot aturar la ratificació del Tractat de Lliure Comerç entre els Estats Units, Amèrica Central i la República Dominicana. Avui parlarem de la veu de la ciutadania, del menjar, de l'art, de la cultura, però sobretot de les relacions humanes i l'intercanvi cultural. I ho farem amb la Noelia Riaño. Bona nit, Noelia.
Hola, bona nit.
I, malauradament, el seu fill Gabriel Mochales no ens ha volgut acompanyar, però va viatjar també amb ella. De fet, va viatjar amb els seus dos fills, un de 16 anys i l'altre de 12. Els nostres viatgers d'avui, que van anar a Costa Rica, ho van fer amb l'organització CETEM. També tindrem amb nosaltres, en aquest cas, per telèfon, a la Marta Solano, coordinadora precisament d'aquesta organització no lucrativa, perquè ens expliqui com funcionen les seves rutes solidàries i altres propostes. Moltíssimes gràcies, Noelia, per estar aquí avui amb nosaltres. I abans, diguem, de començar, m'agradaria que em definissis amb res, quatre o cinc paraules. Com va ser aquesta experiència que vau fer a Costa Rica?
Te la diré amb una.
Vinga.
Fantàstica.
Fantàstica. Fantàstica. En tenim prou. La lady... Una experiència fantàstica que compartirem avui amb la Noelia i també amb One Pant Man, de Manuel Menestel, un dels fundadors del moviment de la Nueva Canción Costarricense. Des dels anys 80 es dedica a difondre el ritme anomenat Calipso Limonense, identitari de la població afro de Costa Rica. Seguirem escoltant la música d'aquest país i sobretot el calipso, estil musical que conté influències importantíssimes de la música jamaicana, de l'original calipso trinitari, del son cubà i després dels anys 80 del reggae i també de la rumba. A certain woman called me a one-pant man. I shouldn't be in society, calling myself a calypsonian. She says she's going to run me out the country. I said she called me a one-pant man. Costa Rica compta encara amb petites poblacions indígenes que amb els seus esforços i també els del govern han aconseguit conservar les seves llengües i la seva cultura. Actualment, fins i tot, algunes d'aquestes llengües són part del currículum escolar.
I only sing me sweet calypso. She says she's going to run me out of the land.
El punto guanacasteco és la dansa nacional i ve, com diu el seu nom, de Guanacaste. Les festivitats en honor dels sants patrons constitueixen també una mostra del seu folklore. La guitarra, l'acordió i la mandolina han estat tradicionalment els instruments musicals més populars, a més del quijongo, instrument típic dels indígenes. She went and called. Tenim més sorpreses musicals també preparades avui, però si us sembla, abans de començar a parlar amb la Noelia, comencem fent la radiografia del país, ara sí, amb Damià Caro. Com va tot?
Molt bona nit, Marta.
Bona nit. T'has anat mai cap a Centroamèrica?
Doncs físicament, ja jo que agafes l'avió o el vaixell, pels més atrevits, no. Mai he anat a Centroamèrica, però bé...
Tenim aquest destí pendent.
Sí, tenim aquest destí pendent, malgrat tot, no sé si val els viatges radiofònics. No sé
avui si en farem un.
Avui en farem un.
Si et sembla, anem cap a...
I comencem a somiar amb aquesta música, que és molt maca, no? I que transmet bon rotllo. No?
El calipso, sempre. Si et sembla, comencem a conèixer una mica més Costa Rica.
Perfecte.
Estat.
República de Costa Rica.
President actual.
Després de governar el país durant 4 anys, del 1986 al 1990, Óscar Arias Sánchez presideix de nou Costa Rica des del 2006, el que representa la primera reelecció presidencial en els darrers 36 anys.
Capital.
San José, amb gairebé 500.000 d'habitants.
Llengua oficial?
El castellà és l'idioma oficial. Molts afrocaribenys parlen un curiós dialecte de l'anglès conegut com a crioll. A les zones aïllades, els pobles s'expressen en llengües indígenes. La més estesa és el bri-bri, que es parla per unes 10.000 persones.
Situació geogràfica?
Costa Rica limita al nord amb Nicaragua, a l'est amb Panamà, al nord-oest amb el Mar Carib i a l'oest i al sud amb l'oceà Pacífic. Una sèrie de cadenes volcàniques s'estenen des de la frontera amb Nicaragua, al nord-oest fins a la frontera amb Panamà, al sud-est dividint el país en dos. Al cor d'aquestes serralades s'alça un altiplà i als costats les terres baixes del litoral. Més de la meitat de la població resideix en aquest altiplà, que compta amb fèrtils sòls volcànics.
Superfície.
51.000 quilòmetres quadrats, aproximadament com les superfícies de Catalunya i el País Valencià juntes.
Clima.
Costa Rica és un país tropical amb dues estacions, una humida i una altra seca. La seca va de desembre a abril, mentre que la humida comprèn la resta de l'any. La costa del Carib gaudeix d'un clima humit durant tot l'any. A 1.150 metres, San José gaudeix d'un clima que els vilatans denominen primavera eterna. La temperatura mitjana mínima és de 15 graus, mentre que la màxima frega els 26.
Població.
La població de Costa Rica és de 4.500.000 habitants. La majoria és criolla, descendents dels espanyols que van colonitzar el país. La població negra de Costa Rica, al voltant d'un 2%, són descendents de jamaicans que viuen principalment a la província de Limón. Hi ha un 7% de mestissos i també comunitats zambes. En aquest sentit, els indígenes són uns 64.000, entre els quals destaquen les ètnies bri-bri, brunca, cabicar i chorotega.
Religió.
El 90% de la població professa el catolicisme, però a la pràctica la majoria va a l'església només per als batejos, funerals i casaments. Els afrocaribenys solen ser protestants i a San José existeixen altres confessions com una petita comunitat jueva.
Economia.
El colón costarriqueny és la moneda del país i pel que fa a l'economia des de la dècada del 1990 no és l'agricultura el sector dominant, sinó els serveis, especialment el turisme i els béns tecnològics d'alta qualitat. Costa Rica manté l'exportació de productes agrícoles, la banana, el cafè, sucre, cacau i pinya. Però per sobre de tots destaca la producció de cafè, d'alta qualitat. Cal afegir també altres béns com són les flors i els mini vegetals.
No dejes que el sol te sorprenda. Avui estem coneixent la música, la cultura, el paisatge, els colors, les olors i la gent de Costa Rica. I ho farem, com dèiem, a través de la Noelia Riaño i també de la Marta Solano, responsable de comunicació de Setem, que crec que ja la tenim al telèfon. Bona nit, Marta.
Hola, bona nit.
Avui estem viatjant cap a Costa Rica i, entre altres raons, ho fem també perquè volem conèixer les propostes de Setem, aquestes rutes solidàries que feu cap a diversos països del món amb la vostra organització. Com sorgeix aquesta idea?
Doncs mira, la idea de les rutes solidàries va sorgir, crec que, no sé, potser fa uns 10 anys, perquè veiem que viatjant d'una forma convencional, com, bueno, com viatja la majoria de persones o com viatgem molts, doncs els impactes que hi havia al medi ambient, a les persones, doncs eren molt, molt elevats. Llavors, bueno, vam començar a sentir parlar del turisme responsable, que és una proposta, doncs, abast internacional, que el que busca precisament és això, no? Doncs és viatjar, o sigui, poder conèixer un país, però sense deixar de banda, doncs, el contacte amb la població local, amb les organitzacions, i sobretot, doncs, qüestionar-nos molt l'impacte, no?, que tenim sobre les poblacions, sobretot els països econòmicament empobrits, perquè creiem que el turisme pot ser una forma de sortir de la pobresa, no?, i en moltes vegades no s'està utilitzant així. I, bueno, pensem, exacte, que el turisme responsable i les rutes solidàries, doncs, poden ser una ajuda, no?, també per aquests països per tirar endavant.
I vosaltres ho feu a través d'aquestes rutes i també amb camps de solidaritat.
Sí, són dues propostes diferents. Els camps van néixer primer i el que és sobretot un programa de formació. Vull dir, és un programa de formació sobre les desigualtats que hi ha entre els països del nord i els països del sud, i el que fa és conviure durant un mes, normalment són les vacances d'estiu, amb una família del sud, no? Una miqueta, doncs, per posar cara, no?, a aquestes persones, doncs, que moltes vegades veiem per la televisió així, però és molt interessant l'experiència de poder viure amb ells, no?, el dia a dia. I també es coneix molt bé una organització, una ONG local. O sigui, la idea és visitar un país, conèixer una ONG i viure amb famílies que són beneficiàries d'aquesta ONG. Que la ONG, doncs, pot ser de comerç just, de drets humans, bueno, de diferents tipus.
Molt bé. I a quins països viatgeu? Quins destins teniu?
Doncs viatgem, bueno, a molts llocs. De fet, bueno, toquem els continents d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. I, per exemple, doncs, de camps de solidaritat, doncs, bueno, trobem des de, doncs, Argentina, Bolívia, Brasil, bueno, a Àfrica, doncs, tenim Camerun, Marroc, Moçambic, vull dir, bueno, tenim força
molts
països.
Altres destins. Sí. Sapigueu que tota aquesta informació que ens dona la Marta la podeu trobar a través de la pàgina web de Setem, www.setem.cat. Damià Caro, no sé si ens volies comentar quatre cosetes dels viatges que ja ha fet a món obert amb Setem.
Exacte, doncs des de Ràdio L'Hospitalet ja portem uns quants anys, com tots sabem, fent aquest programa, i per aquí han passat persones que ens han explicat experiències, per exemple, a Bolívia, a la Índia, a Filipines, al Nepal, també a Ràdio 4, a Equador, i bé, són experiències que queden recollides i que queden latents a coneixmon.org per a aquelles persones que vulguin interessar-se sobre aquestes rutes solidàries i camps de solidaritat que proposa Setem Catalunya.
I avui coneixerem el viatge que va fer la Noelia Riaño. Moltíssimes gràcies, Marta Solano, per haver-nos atès.
Moltes gràcies.
I ja ho sabeu,
a
través de la pàgina web, moltíssima més informació de Setem. We'll be right back. Avui estem viatjant cap a Costa Rica de la mà de Setem. Hem parlat amb la Marta Solano, representant de l'entitat, i ara volem parlar amb la Noèlia i el seu fill, malgrat no hi és aquí, hi és amb esperit, diguem, perquè tenia moltíssimes ganes de venir i no ha pogut ser al final, però la Noèlia ja ens explicarà una mica també en la seva veu com va ser l'experiència del Gabriel. Molt bona nit, Noèlia.
Molt bona nit.
Compartirem amb tu avui aquest viatge que vas fer a la Costa Rica. Quan i per què decidiu, en aquest cas tu i els teus dos fills, de fet, no?
Sí.
Embarcar-vos en aquesta aventura cap a Costa Rica?
Mira, de fet, Costa Rica no estava en les meves previsions, és a dir, no era un país que tingués en ment, però sí que ja havia fet un viatge amb Setem i l'experiència havia sigut molt bona, amb el Gabriel, precisament, el Miquel es va quedar. I llavors vaig parlar amb Setem i els vaig dir de què pensaven quin país podia ser el més adient per anar, amb, sobretot amb un nano petit que l'any passat tenia 11 anys. Llavors vam parlar de Costa Rica o Senegal. I llavors, per tema de vacunes i tal, em vaig decantar cap a Costa Rica.
Exacte, per facilitats també
d'idioma.
D'arribada, d'idioma, exacte.
Sí.
I quantes hores d'avió? Perquè, déu-n'hi-do, perquè havíeu de travessar l'Atlàntic.
Sí, 10 hores d'avió fins a Atlanta, perquè fas canvi a Atlanta.
Fas escala.
Sí, i després d'Atlanta a San José, deu ser unes 4 hores en... unes 4 hores, més o menys.
I un cop allà, arribeu els tres, i qui us rep?
Allà ens rep... de fet, ens havia teòricament de rebre el don Carlos, que era el xòfer, el que portava la buseta, el minibús, allà li diuen buseta. Però tenia un compromís i no va poder. Llavors va venir una noia de mira, ara que ho dius, no sé ben bé, perquè ens va rebre a l'aeroport, ens va portar a la posada on anàvem a dormir i després ja no vam veure més. O sigui que m'imagino que era el contacte... Sí, l'agència de viatge d'allà, m'imagino, el contacte que tingués Setem allà.
Molt bé. I què vau veure els primers dies?
Els primers dies, vam arribar i de seguida, la primera nit vam dormir a San José, i de seguida ja vam sortir, o sigui, de fet, a San José vam estar a dormir i el dia següent a les 5 del matí ja vam tirar cap a... A veure, espera, el primer que va... Ah, sí, vam anar a Escazú, que és una població que està molt a prop de San José, i vam estar amb una gent que es diu el Encanto de la Piedra Blanca, que és una associació, un grup de dones...
De dones tiques, que ara explicarem el que vol dir.
Exacte, de dones tiques.
Si hi ha una expressió, diguem, famosa a Costa Rica, és aquella de pura vida, no? Una de les expressions més utilitzades, que se sent allò en cada moment per saludar, per preguntar què tal estàs.
Sí.
I és una expressió allò que directament no ja expressa aquest optimisme i aquesta espontaneïtat. I ara parlàvem dels ticos i les tiques, que és el nom pels que són coneguts els costarriquenys. La història del per què s'anomenen ticos i tiques?
Perquè em sembla que és perquè totes les... hi ha moltes paraules que ho acaben amb tica. Pequeñic tica, grandica.
A mi em diuen les meves fonts, diguem, que des del 1856 la gent de Nicaragua els van començar a anomenar ticos després que se sentissin a les tropes de la Costa Rica tractar-se entre ells mateixos utilitzant la paraula hermanitico i a l'ús del doble diminutiu ic-it, no? Com per exemple Costa Riquica.
Los políticos prometican, no complican, enredican, falacican y robican. Costa Rica, Costa Riquica, ¿qué será de tu futurico?
De nou, Manuel Monestel, amb aquesta música que demostra, un cop més, aquest ús dels diminutius, no? Aquest ica, Costa Riquítica. Parlem una mica d'això que ens explicaves ara, d'aquestes comunitats, aquests grups de dones tiques que vau anar a conèixer, l'Encanto de la Piedra Blanca, no? Aquesta fundació de dames i a part vau anar a visitar també un viver d'orquídies amb
elles. Sí, la veritat és que a mi em va emocionar molt, perquè realment, a veure, a Costa Rica, a més són projectes que fa, són molt recents, són jo crec que el més antic que vam veure té 10 anys, i llavors són dones que per diferents raons no només és el muntar, intentar organitzar-se entre elles i organitzar, per exemple, pues això, intentar fer alguna cosa de turisme, muntar una empresa, en definitiva, d'alguna forma, no? Sinó és sortir-se de tota la societat machista, d'entrar en el món del treball, de
començar-se a organitzar, muntar-se la vida.
Exactament, no? És a dir, i això és molt emocionant, perquè realment no és... Allà veus la dificultat, no muntar una empresa, sinó totes les barreres que han tingut que elles mateixes també, no? Perquè no són dones, hi ha joves, però també hi ha dones amb una certa edat que porten tota la vida fent un tipus de vida, i amb l'oposició activa dels marits, dels germans, de la família.
Exacte. Dèiem a l'inici del programa que Costa Rica avui en dia viu del turisme, no? I d'aquest ecoturisme que se'n diu, no? I de fet és una manera, és una forma de vida per guanyar diners, però també serveix al mateix temps per preservar tota aquesta riquesa natural i ecològica i aquesta biodiversitat que té aquest país. A més, em comentaves abans que vau visitar altres comunitats indígenes també, no?
Sí. Sí.
Encara hi ha petits reductes indígenes, hi ha molta, sí, molta gent, lògicament, criolla o descendent afro, que venien, sí, imagino jo, de Jamaica o d'illes del Carib, i queden encara aquests reductes indígenes.
Sí, i a més hi ha un canvi, jo crec que ho estan fent molt bé, la veritat és que tot el que nosaltres vam veure de comunitats, no, trobo que hi ha hagut un canvi, que ells mateixos són conscients, bueno, de fet, ens ho van dir ells, sempre hi havia una mica el complex d'inferioritat de ser indígena, no? I en canvi ara, per arrel d'organitzar-se, bueno, pues, intentar tenir una vida millor, que és un dret molt legítim, però conservant, és a dir, ara han canviat el xip i passen a estar molt orgullosos de les seves... costums centrals, no? I a mantenir-les, i intentar que l'idioma no es perdi, que les costums no es perdin.
Exacte, perquè la llengua, precisament ara que tu nombraves, es parla molt castellà, espanyol, que diuen ells,
sí,
però també alguns dialectes locals, potser, no? Que,
sí,
que són com una barreja de diverses llengües, anglès també...
Sí, perquè a més tenen molts entre ells, mm, és a dir, cada comunitat, a més, té el seu idioma. I a més es troben que, clar, no estan, no tenen llibres. Llavors la continuïtat dels idiomes és a les escoles. L'única possibilitat és que els nanos, i cada vegada es troben que la gent que realment ho sap, doncs és més gran. I per tant, si mor aquesta gent, l'idioma no pot continuar, perquè hi ha una generació intermitja que no la coneix tan bé, aquest idioma, no?
I exacte, el que deies tu ara, és important que hi hagi, diguem, un ensenyament secundari obligatori i primari també, on s'ensenyen aquestes llengües, no? Mm. És curiós, sembla que ens quedi molt lluny aquí això, però allà ho estan fent, i ho estan fent també en diversos dialectes, mm, diferents del país, indígenes, autòctons, no?
Sí.
Ens comentaves ara també que vau visitar el centre científic de Kekoldi.
Sí, és un centre que, bueno, a part que per accedir en aquest cas, perquè clar, cada comunitat l'accés era impressionant, no? O sigui, també em va... En aquest cas havies d'estar pujant per la muntanya durant, doncs, ben bé mitja hora, tres quarts d'hora, per accedir allà. I llavors aquest grup feien recuperació de la iguana, perquè durant uns anys... s'havia fet un abús, es veu que es consumia, es menjava la carn, i llavors havia, bueno, estava en perill d'extinció. I llavors, entre altres coses, una de les coses que feia era la recuperació de la iguana.
I són els indígenes de Wak que Coneve.
Exacte, aquests, sí.
Que han intentat recuperar les iguanes i intentar, doncs, repoblar la zona.
Exacte.
I perdre, diguem, d'alguna manera, aquest costum de menjar-les. També molt legítim, no?, perquè tradicionalment es menjaven.
Clar.
També vau visitar una comunitat tica que vivia també a les muntanyes, en aquest cas es deien Los Campesinos, i amb ells vam fer també una sèrie d'activitats.
Sí, aquest també, a l'accés, aquí, si en algun moment vaig estar intranquil·la, jo crec que va ser en l'accés en aquesta comunitat.
A Los Campesinos.
A Los Campesinos. Realment vam pujar amb jeep i durant 3/4 d'hora, realment, deies, a la propera curva caiem, perquè era, vamos, increïble, la pujada, i després haig de baixar. O sigui que... Però, i aquesta gent, en aquests moments són 14 famílies, eren més, però... Ells venien d'origen, ells treballaven la vainilla, vainilleros, i van tenir una plaga i es van arruïnar. Gent, són pagesos, clar, pagesos a la muntanya, i els va venir aquesta plaga, i llavors van ser quan, aquest és el grup més antic que nosaltres vam veure, fa 10 anys, 10-12 anys, que llavors es van començar a organitzar les famílies que hi havia a la muntanya. Van començar, eren uns 40, i ara en aquests moments són 14. Perquè encara així no podien viure tots del turisme.
Exacte. Déu-n'hi-do, i tot aquest trajecte, ara ens deies que vau pujar amb jeep i que va ser una experiència allò, una mica, que vas passar una miqueta de por, amb un paisatge, suposo, imponent, no?
Sí.
Els voltants.
Sí, sí, sí. Verd, arbres mil·lenaris, d'alçades impressionants, colors, flors, animals... És un zoo amb... Vull dir,
el dia a dia,
el dia a dia, sí.
I tot això també acompanyada dels teus dos fills. Com ho van viure ells, això? Com veien aquestes tradicions, aquesta manera de fer dels pobles d'allà?
Home, la veritat és que amb ells el que més els impressionava era els diferents tipus de transport que agafàvem, perquè, doncs això, anaves amb una comunitat, anaves amb jeep, amb una altra anaves amb camió, o sigui, l'autobús de ruta a Isla Chira és el camió. Després per arribar a Isla Chira, per exemple, doncs has d'anar amb barco, és a dir, realment vam agafar tots els... Doncs això, doncs clar, veus això, els... I una altra cosa, el tema dels animals, els animals, perquè a més tenim el Don Carlos, el senyor que ens portava, el xòfer, era un expert, realment era un expert en animals, en plantes, de tot, la veritat és que sabia de tot. Llavors veia qualsevol animal, anàvem per la carretera i parava la bosseta i et marcava, portava un puntero de làser i llavors et marcava amb el... Allà estava...
On estava. I ells tenen una capacitat especial per veure-ho, no?
Sí,
vull dir, a
sí.
Nosaltres lògicament ens costa perquè estem acostumats a un altre tipus de paisatge urbà i de ciment, no? Que no és exactament el que veiem allà.
La veritat que al cap de 15 dies realment al final acabaves veient, eh?
Acabaves ja fixant-hi més. Suposo que de tot això teniu fotografies.
Sí.
Sapigueu que després d'escoltar aquest programa, el 96.3 de la FM, podreu tornar a escoltar els consells, en aquest cas de la Noelia, i veure les fotografies que compartirà amb nosaltres a través de la nostra pàgina web, www.coneixmon.org. El reggae, com no, un altre ritme que ens arriba de la Costa Rica per influència jamaicana i que segurament també va estar molt present en aquest viatge que la Noelia va fer amb els seus dos fills. I em deies abans també que vau visitar escoles d'allà, de Costa Rica.
Sí, vam visitar...
Que estaven diguem, en període escolar?
Sí, sí. De fet, en un dels casos... Vam interrompre les classes, que la veritat que ens va saber greu, perquè vam arribar i el director, la veritat que de seguida ens va posar... Però clar, vam entrar a les classes i tenen, en aquest concret, doncs, estàvem en un espai i eren 3 classes a la vegada en el mateix espai, no? I en l'altre lloc era un dissabte, llavors estava tancada l'escola. Llavors, bueno, 2 alumnes ens van fer una demostració d'un ball, del ball tradicional.
Que comentàvem abans,
sí,
també.
Sí.
I vau ballar-lo, suposo?
Vam intentar.
Bueno, per intentar que no quedi.
Sí.
Hi ha altres projectes que veu tenir l'oportunitat de, sí. de fer, un d'ells, elaboració de formatges.
Sí, aquest és un projecte familiar que... i a més ens van deixar, en aquest cas ens van deixar fer formatges, participar una mica del procés i bé, curiós. Sí.
I una de les coses que potser els teus fills també els va sorprendre és el tema dels volcans, que diuen que Costa Rica sí. és on hi ha més d'actius, és sí. a dir, que estan realment vius, no?
Sí, vam estar només vam anar amb un, a l'Arenal, i està actiu, efectivament. O sigui, vam anar per la nit i és impressionant. És impressionant com surt la lava, com... Sí, sí.
Sí, sí. Jo no ho he vist mai, però m'imagino que deu ser espectacular.
Sí, la veritat és que jo tampoc ho havia vist mai, un volcà actiu, i sí, sí, els hi va fascinar, els va fascinar. Bueno, sí, sí.
Noelia, tot viatge té una banda sonora.
Sí.
Aquesta potser va ser la teva, oi?
Aquesta. Sí, sí.
Romance acabaria.
Noelia, qui és aquest senyor?
Aquest senyor, jo la veritat que vaig saber qui era quan vaig arribar a Barcelona, ah. perquè aquesta, entre altres, Don Carlos ens posava... la veritat que portava molta marxa dins de la bosseta, perquè ens posava música...
En autobús, música autòctona, total.
Autòctona i salsera, i bueno, i ens vam anar engrescant. I de forma natural, clar, el CD no tenia gaires CDs, no? I llavors, clar, quan portes ja molts dies de quilòmetres, et saps ja una mica. I aquesta, de forma natural, cada vegada que sonava, quan hi ha un moment que, de l'estribillo, que lluvia, de forma natural, cada vegada que sortia a la bosseta, cantàvem tots espontàniament.
Ara la Noelia s'ha arribat un sí. altre cop a Costa Rica,
sí,
no?
Sí, a la
Imagineu
buseta.
la màgia de la música i la importància que té en qualsevol moment, no? De fet, jo crec que viure sense música seria realment impossible. La música marca moltíssim, ens transporta a tot arreu. En aquest cas, ens està transportant a Costa Rica, un país on musicalment ric, molt, molt ric, perquè hi ha tota aquesta influència salsera, del calipso, de la música cubana, també música jamaicana, música afro, i tot això ha donat aquests fruits, no? Aquest tema és del 1987, però tot i així es continua escoltant. És amor a tu hipocresia. Després d'escoltar aquest programa, al 96.3 de la FM podreu tornar a escoltar els consells, en aquest cas de la Noelia, i veure les fotografies que compartiran amb nosaltres. Noelia, no sé si coneixes més països del continent americà.
He estat, i els meus fills també, a Argentina i Mèxic. Mèxic vaig viatjar jo sola. Són els dos països que conec.
Que has conegut.
Sí.
I Costa Rica, Mèxic, Argentina i ara, proper destí?
Senegal,
te'n vas cap a l'Àfrica, eh?
Sí, tinc moltes ganes, Àfrica Negra.
Molt bé, doncs esperem tornar-te a convidar.
Molt bé.
Quan tornis de l'Àfrica. Abans d'acabar, però, m'agradaria que m'expliquessis allò ràpidament, l'última anècdota o vivència especial que recordis d'aquest viatge a Costa Rica.
Anècdota? A veure, a mi... Hi ha una persona que em va emocionar molt, que és a Isla Chira, que una noia d'allà de Liliana, que ens va explicar la seva lluita de com van ser d'un poble de pescadors, doncs quatre dones van aconseguir sortir de tot això i fer, doncs això, fer un albergue, fer una barca. La seva història és la que més em va emocionar. La veritat és que em va tenir una força a la mirada d'aquella dona, que era... Ella era tica, no?
De fet, suposo que al final us van acabar dient ticos a tu i als teus fills també, no? Ja totalment integrats a les comunitats.
No, costa. Menys del que jo m'hagués agradat, perquè el temps són 17 dies, no et dona temps.
No et dona temps.
No. Però dona ganes de tornar i de dir, no, aquí haig d'estar més dies.
Acompanyant més.
Sí, perquè la gent és encantadora. La gent és encantadora.
Doncs Noelia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquest viatge amb nosaltres. Moltíssima sort en aquells teus propers viatges, tant sola com amb els teus fills. Dos fills ben valents també per aventurar-se a fer aquest camí, aquests viatges amb la seva mare.
Sí.
Una dona emprenedora amb moltes ganes de fer coses, ja se li veu.
I a més em reclamen, eh?
Que reclamen?
Quin és el proper viatge?
On anem? Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
No te puedo encontrar. Y si hace tiempo que no vivís, porque es que solo se te ve sonreír. Siempre me quedo sentado en el mismo lugar, esperando algún día obtener un señal que me hable, que te diga si te he visto soñar, que te cuente la manera.
Aquests són els Calle Dolores, lletres reivindicatives a ritme d'esca, com no sempre amb reminiscències jamaicanes. En aquest programa de ràdio, aquí a Ràdio L'Hospitalet, que, com sabeu, ens acostem als pobles de la Terra d'una manera responsable i diferent, ens agradaria tenir més temps per gaudir de la conversa. Ho hem fet amb la Noelia. Crec que ens ha fet, diguem, un bon retrat del seu viatge a Costa Rica. I continuarem fent-ho amb altres viatgers. Avui hem tingut amb nosaltres a la Marta Solano, representant de CETEM, i la Noelia Riaño, que ens ha explicat la seva experiència, el seu viatge amb els seus dos fills. Moltíssimes gràcies. Amb aquesta sintonia ens acostem ja a la secció dels contes del món, aquest viatge literari que fem a càrrec de la Gemma Canela, qui amb la seva veu i la seva curiositat literària ens apropa una vegada més a una llegenda o conte, en aquest cas de Costa Rica. Benvinguda, Gemma.
Bona nit, Marta.
Com va?
Doncs molt bé. Avui us he portat un conte en el que els personatges són animals. Mhm. I concretament surt un conill el que en molts contes coneixem com una figura que és molt llesta, molt espavilada, i en aquest cas, doncs...
Fa un altre paper?
No. Fa aquest paper mateix, una mica atrapella aquest conill.
I aquest conte de Costa Rica, t'ha costat molt trobar-lo? Has hagut de fer una adaptació?
L'he hagut d'adaptar perquè la veritat és que era molt llarg, molt maco, tot sencer, però ja se sap aquí la ràdio.
S'ha d'adaptar. I què millor que un conte en aquest horari nocturn en el qual ens desplacem per primera vegada avui i seguirem durant tot el mes d'agost per anar a dormir, un conte?
Exacte, jo encantada d'acompanyar la gent en aquest moment abans d'anar a dormir amb aquest conte que es diu Tío Conejo y el Zorro. Se encontraba un día Tío Conejo en el campo cuando le invadió un hambre impetuosa. Después de andar un largo rato con el estómago vacío, encontró un apetitoso huerto de remolachas. Deseoso por comer, se lanzó como un loco a devorarlas, hasta que apareció el dueño de aquel campo. Furioso, cogió a Tío Conejo por las orejas y le gritó: ¡Ah, gran chambón! ¿Por qué me destrozas la cosecha? Voy a darte de palos para que aprendas a no destruir los campos de los demás. Y así, cogió Tío Conejo, lo metió en un saco y fue a buscar un palo para darle su merecido. En estas estaba cuando se acercó un zorro a preguntarle al conejillo preso por qué estaba ahí metido. Tío Conejo, maquinando un plan para escapar, le dijo: «Ni me preguntes, zorro. Me han encerrado en este saco porque, en contra de mi voluntad, quieren que me case con la princesa y temen que me escape». «Mira que eres tonto», le replicó el zorro. «Con lo bien que vivirías en un palacio rodeado de lujos. Ya me gustaría a mí estar en tu lugar». Entonces, Tío Conejo ofreció cambiarle el sitio y que fuera él quien se metiera en el saco. El zorro, claro, accedió contentísimo y el conejo, después de haberlo amarrado bien, huyó. Al cabo de un rato, el hombre volvió con un gran garrote y empezó a golpear el saco una y otra vez. «¡Ay, para de azotarme! ¡Se lo suplico!», gritaba el zorro. El hombre, al ver que Tío Conejo había escapado, se enfadó muchísimo. Pero aún más se enfadó el zorro por haber sido engañado y haber recibido todos esos azotes. Así, se decidió a ir a buscar a ese conejo granuja para vengarse. Después de haber andado unos cuantos días, encontró a Tío Conejo esta vez en un campo de zanahorias. «Me engañaste y voy a comerte, sinvergüenzón de siete suelas», le advirtió el zorro. Pero Tío Conejo, que era muy listo, ideó un nuevo plan para escapar y salvarse. «Qué lástima si me comes, porque tengo un queso que sé que te gustaría mucho. Lo tengo escondido, y si no me comieras, podría llevarte hasta él y compartirlo contigo». El zorro, después de dudar unos instantes de la palabra del conejo, se dejó llevar por las ansias de comer ese queso que prometía ser exquisito. Y así, los dos emprendieron el camino hacia el queso prometido de Tío Conejo. Anduvieron horas y horas y el zorro ya se sentía muy cansado y sediento cuando por fin llegaron a la cima de una colina. Allí, el conejillo señaló un lago e hizo creer que la luna que se reflejaba en él era el queso anhelado. El zorro, que de cansancio ya veía visiones, creyó realmente que la luna era un queso. «¿Pero cómo llegaré hasta el queso con tanta agua de por medio?», preguntó el zorro. «Tonto, esto no es agua, sino el caldo del mismo queso. Así que solo después de bebernos el caldo, conseguiremos llegar hasta él». El zorro, muerto de sed y ansioso por degustar semejante delicia, empezó a beber y beber hasta reventar. Y tanto bebió que exhausto cayó al suelo y se quedó dormido. En ese momento, Tío Conejo aprovechó para escaparse. De hecho, dicen que aún hoy Tío Conejo sigue corriendo con mucho cuidado para no cruzarse con el zorro.
El despertar.
M'ha agradat molt, Gemma.
Home, déu-n'hi-do aquest conill, eh? Molt espavilat.
Exacte. Quina lectura en fas?
Home, a mi, com us he comentat abans, doncs m'agrada, no?, aquesta idea, doncs, de veure el conill com un ser intel·ligent i el fet, doncs, que els animals també prenguin vida. I aquesta manera també, doncs, aquesta cosa de buscar-se la vida, no?,
d'espavilar-se,
que moltes persones, la majoria, doncs, a la vida, doncs, hem de fer, no?, espavilar-nos de vegades i buscar-nos la vida com puguem, no?, com és el cas d'aquest conill.
Ens explicava la Noelia el paper de moltes dones a Costa Rica que ho han fet, que ho han aconseguit. Moltíssimes gràcies, Gemma, per aquest conte, i ens veiem, ens sentim en el proper Món Obert d'estiu.
Serà un plaer.
Gràcies. Avui hem viatjat a Costa Rica amb la gent de Setem. Ha estat el cinquè viatge del Món Obert d'estiu de l'any 2009, com sabeu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Avui hem tingut amb nosaltres la Noelia Riaño i la Marta Solano, responsable de comunicació de Setem. També, com sempre, el Damià Caro i la Gemma Canela, la nostra viatgera literària, avui amb el conte Tío Conejo y el Zorro. Chop, 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 chop. La canela de la dilon, va con lo mejor. La Costa Rica, l'istme de l'Amèrica Central, terra de fecunditat volcànica, una arcada noè vegetal, aigües de balnearis, que balla al son del calipso i de la cultura afro, gràcies als descendents dels treballadors jamaicans que arribaven a Costa Rica per construir el ferrocarril. El país de les aus, de colors, dels boscos tropicals, de la pluja, dels rius, un país on avui la presència indígena és molt petita, majoria criolla o afro. Tot i això, els bri-bri segueixen defensant la seva llengua i cultura, la seva espiritualitat animista i la religió de la naturalesa.
Oye, hermano, necesitamos hoy más escuela, pan y amor, menos violencia y más salud, porque gente que no tiene nada.
Amb el ritme de Sensi, aquest reggae, us convidem a seguir viatjant amb nosaltres amb l'equipatge ben lleuger, però com sempre, amb els cinc sentits ben desperts durant tot l'estiu. Ens trobem el proper dijous aquí a partir de les 10 de la nit. I què millor que un viatge per començar a somiar en altres músiques, en altres paisatges, en altra gent.
I no ver niños llorar en las calles.
Recordeu que durant la setmana estaran ja a la vostra disposició les fotografies de la nostra viatgera d'avui i el podcast del programa al nostre web www.coneixmon.org. Crítiques, comentaris, consells, podeu fer-nos-els arribar com sempre a través de l'adreça de correu electrònic del programa info@coneixmon.org. El calipso, el reggae i altres músiques han conformat el paisatge sonor del programa d'avui. També Damià Caro, Gemma Canela, Cristian Fernández a les vies de so i qui us parla, Marta Molina. Ens trobem la setmana vinent, serà, recordeu, dijous, a partir de les 10 de la nit, aquí, a la sintonia de Ràdio L'Hospitalet, 96.3 de la FM. No hi falteu.
Necesitamos hoy más escuela, pan y amor, menos violencia y más salud. Pobre gente que no tiene nada, hay mucha gente que no tiene nada. Hay pobre gente que no tiene nada, hay mucha gente que no tiene nada. No tienen casita, no tienen ropita ni nadita que comer, solo cuchara en las calles a ver qué vende. Muchos de ellos son menores, muchos de ellos son menores. Hay que erradicar el hambre, dar oportunidades a todo humilde, no importa tu sangre, apoyar al débil y no ver niños llorar en las calles. Pobre gente que no tiene nada, hay mucha gente que no tiene nada. Hay pobre gente que no tiene nada, hay mucha gente que no tiene nada. Poor people, poor people, poor people, echando pa'lante. Poor people, poor people, no dejemos caer la fe que nos sostiene luchando contra las reglas que golpean ante menos condición económica. No hay lógica,
no hay.
Unos tienen más,
unos son papullos,
otros nada. Pobre gente que no tiene nada, hay mucha gente que no tiene nada. Hay pobre gente que no tiene nada, hay mucha gente que no tiene nada.
Free your mind, libera tu mente, ama a tu enemigo aunque no te sustente. Libertad de convivir y perdonar aunque cueste.
Oye, presidente,
oye, presidente,
necesitamos hoy más escuela, pan y amor,
menos violencia y más salud.
Pobre gente que no tiene nada, hay mucha gente que no tiene nada. Hay pobre gente que no tiene nada, hay mucha gente que no tiene nada. No tiene casita, no tiene ropita ni nadita que comer, solo pusiala en las calles a ver que vende. Muchos de ellos son menores,
muchos de ellos son menores.
Hay que erradicar el hambre, dar oportunidades a todo humilde, no importa tu sangre, apoyar el débil y no ver niños llorar.